Camins. Estem decebuts, no ho negarem. Avui hem conegut qui són els guanyadors i guanyadores de la Creu de Sant Jordi. Entre els premiats hi ha l'actriu Carme Elias, el sociolingüista Miquel Estrubell, el pallasso Tortell Poltrona, també l'Elèctrica d'Arma, o els germans de Cornellà Estopa, entre d'altres. I per Camins, res de res. Després de l'enorme decepció de no portar-nos un Ondas, després de 0 nominacions als Goya, ni als Oscars, ni a la Pilota d'Or, també ens quedem sense la Creu de Sant Jordi. Començo a pensar que hi ha una mà negra. És que tot és molt sospitós. Hey, hey, hey! És que de veritat, eh? Mira que jo sóc pacífic, però clar, és que hi ha coses que fan pudor, fan pudor, fan pudor. Bona vesprada d'aquest dimarts 28 de juny del 2022.
Dia 1 després de...
presentar-vos el Servei d'Acompanyament al Dol i la Malaltia, el SADIM, impulsat des del Secretariat de Pastoral de la Salut de l'Església de Barcelona, amb la col·laboració de la Fundació Acompanya Caneva. Anna de Quadras, directora del servei, ens va donar les claus d'aquest servei tan, tan, tan important, tan útil.
Avui, per començar els camins...
volem fer balanç del que ha estat la desena trobada mundial de les famílies. Per això hem quedat amb l'Emili Punyent i Sílvia Olivella, responsables de Schoenstatt a Barcelona, un dels molts moviments que van col·laborar per construir-la. A veure què ens expliquen.
Continuarem amb...
Zihuatanejo, la nostra platja favorita que recorrem cada 15 dies amb Verónica García Morales. Com sempre, ens ajudarà a saber més sobre què passa al món, per què passa i com vivim. Una secció que ens fa reflexionar i respirar.
I arribarem a les 9 de la mata.
Rosario Santamaría, que com sabeu ens ajuda a portar endavant la nostra secció d'Economia en Valors els dimarts. Luxe, alegria, ritme, economia i Santamaría. Avui també amb la Sònia Solà, fundadora de Wake Up. Wake Up, ja sabrem el que és. Tot per gentilesa de la Fundació La Caixa.
L'enquesta del dia al nostre compte de Twitter, Camins Estel. Avui us preguntem...
què trobeu en la vostra família? Avui farem aquest balanç de la desena trobada mundial de les famílies. Per això volem que penseu en vosaltres mateixos. Què trobeu en la vostra família? Descans, ajuda, amor, problemes de vegades també es troben. Doncs vinga, volem saber el que penseu.
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a l'aplicació Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Des d'ara i fins les 9, Macedònia talladeta, picadeta, amb un suc allò que no te n'adones i t'has enganxat. Ens hi posem? Vinga, ens hi posem.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
8 minuts i mig que passen de les 8 de la vesprada. Emili Punyet, bona vesprada.
Què tal, Rafa? Bona tarda, bona nit.
Molt bé, encantats de saludar-te i també saludar Sílvia Olivella. Bona vesprada.
Hola, què tal? Bona tarda.
Molt bé, encantats de comptar amb vosaltres, Emili, Sílvia. La primera pregunta, ara expliquem, eh? I refresquem als nostres oients perquè us hem trucat. Però la primera pregunta, la família avui en dia és una institució vulnerable? M'agradaria l'opinió dels dos, però comencem amb la Sílvia, per exemple. Sílvia, què n'opines? Institució vulnerable, la família?
Sí, sí, pues, sí, en aquest moment està sent, bueno, molt atacada, no? Desgraciadament. Però, bueno, encara que sigui vulnerable, això és un misteri també, no? I és un repte, amb el qual s'ha de ser valent.
I tant.
I bueno, aquí estem, no?
Aquí
per defensar-la.
Sent valents, així m'agrada.
Sí.
Molt bé. Emili, què hi penses tu una mica?
Sí, bueno, a veure, no només cal obrir els noticiaris cada dia per veure com s'intenta menys valorar la família, atacar-la, potser destruir-la fins i tot, no?
Mm-hmm, sí.
I, bueno, hi ha una sèrie de gent, de l'Església sobretot, que defensa aquesta institució.
Mm-hmm.
Sí? Ara en parlarem.
Ara en parlarem. Jo us explico. Les delegacions i realitats de pastoral familiar de les diòcesi amb seu a Catalunya van participar molt activament en la desena trobada mundial de les famílies que es va viure a Roma com a punt neuràlgic. Tot això va ser la setmana passada. Es va viure a Roma com a punt neuràlgic, però també a les diferents esglésies locals al món. Una mica com s'ha fet amb el sínode, eh? Ja no només tot passa a Roma, sinó que l'acció passa també a les diòcesi. Aquesta edició, presidida pel Papa al Vaticà, va tenir un format anomenat multicèntric, que és aquest concepte que us deia, amb celebració participativa a cada diòcesi, amb els seus pastors, sempre en comunió amb el Sant Pare. Ja sabeu que el lema ha estat l'amor familiar, vocació, camí de santedat. És el triat per Secretaria de Pastoral Familiar de Barcelona, també amb els moviments d'aquest àmbit. Tots els actes van tenir un punt i final a l'alçada diumenge passat, fa dos dies, amb una eucaristia solemne que us van oferir, per cert, en directe en aquesta casa, presidida pel bisbe Sergi Gordo, i que va tenir lloc a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona. L'Emili Punyet i la Sílvia Olivella són matrimoni. Ells són els responsables de Schoenstatt a Barcelona, un dels molts moviments que van col·laborar per construir aquesta desena trobada de les famílies tan particular. Ja ens varen atendre molt amablement el passat diumenge allà en la pròpia Basílica, però per una qüestió de temps ens vàrem quedar amb ganes de més, i avui els hem volgut convidar amb més calma també per fer una mica de balanç de tot el que es va viure. Per tant, Emili, Sílvia, per començar, una mica ja en perspectiva, com valoreu tot el que es va viure la setmana passada?
Bueno, mira, al començar el dimecres i concloure el diumenge, vam fer tota una sèrie d'actes a Roma, i concretament a la nostra diòcesi va coincidir amb les festes de Sant Joan. Però tot i així, el dia dimecres al seminari es va poder fer a l'inici una missa presidida pel bisbe Xavier i una estona molt maca de pregària.
Sí.
Es va continuar el dissabte ja al Col·legi del Pare Manyanet amb una sèrie de tallers aquí més interessant que l'altre, tots al voltant de la família, també dels joves. I amb aquesta cloenda que tu feies referència ara, no? La Santa Maria del Mar, el bisbe Sergi presidint la missa de cloenda. I després connectant-nos amb el Vaticà per escoltar el darrer missatge d'enviament del Sant Pare, no?
Sí, sí.
Doncs, bueno, va ser tot plegat amb una sèrie de famílies que ens hi vam acostar i vam treballar i vam reflexionar. Una cosa molt maca que no es pot quedar pas aquí, sinó que ha de tenir continuïtat.
I tant, i tant. Tot el que es va viure parteix d'una de les iniciatives fonamentals del Papa Francesc aquest any especial, Família Amoris Laetitia. Recordem que Amoris Laetitia és la seva exhortació apostòlica que tracta sobre la bellesa i l'alegria de l'amor familiar. Ja diumenge ens vareu fer un primer tast sobre la vostra pròpia experiència d'aquesta bellesa de la família, però m'agradaria també que ens tornéssiu a explicar per als nostres oients d'avui una mica breument. Heu experimentat vosaltres aquest amor, aquesta bellesa en la vostra família, Emili, Sílvia, de quina manera?
Pues sí, gràcies a Déu. No ha estat sense dificultats, perquè dins del matrimoni sempre hi ha dificultats de tots tipus. Penso també que això et fa créixer, et fa comprendre altres persones que passen per dificultats de salut o econòmiques. Però, bueno, realment estem molt contents, molt satisfets pel fruit, no?, de la nostra família. Tots hem crescut, nosaltres hem après els nostres fills, elles han après les tres filles que tenim de nosaltres. Tenim la gran, que és germana de Maria de Schoenstatt, ja fa 14 anys, bueno, que va tindre aquesta vocació. Nosaltres li vam donar, ella va donar el seu sí, nosaltres també vam donar el seu sí, la vam deixar partir, perquè sabien que seria feliç responent la vocació que Déu la demanava. A casa hem pregat molt junts, no solament pregar, sinó que hem intentat viure la bellesa de la família, no?, que és el servei, que és la generositat, és la comprensió, l'acolliment, el perdó. Bueno, la segona fa dos mesos se'ns acaba de casar, gràcies a Déu, per l'església, el matrimoni.
Enhorabona.
Ella també estava donant un d'aquells tallers, no?, que deien de la família,
sí,
amb el seu marit. I la tercera, pues, és infermera pediàtrica, amb una vocació molt gran, perquè no solament és atendre els nens, sinó és acollir les famílies i donar-los també un sentiment religiós en aquells moments tan delicats, no? També va estar amb la pandèmia, quan va ser el moment més crític, no? Però és dedicada als nens i a les seves famílies, no? Bueno, és una cosa que a vegades em diuen les filles, no, mama, me'n recordo tant de moltes coses que ens deies, no?, que fèiem o de compartir, o hem de riure molt també, no? Hem viscut la bellesa i l'alegria de l'amor a la família, sí, gràcies a Déu, sí.
Sens dubte, tal com...
En ells estamos, no?
I tant que sí, perquè no mai es pot aturar, sempre és un anar cap endavant, però tot el que explica Sílvia, doncs fa goig, no?, una família preciosa. El Sant Pare, a més, va voler arribar a totes les famílies del món mitjançant diverses propostes espirituals, pastorals, culturals, que durant la fase diocesana s'han pogut realitzar a les parròquies, a les diòcesis, a universitats, així com a moviments eclesials i a les associacions familiars. Sembla que el Papa està portant aquest estil sinodal a tots els moments universals de l'Església, perquè no tot es concentri a Roma, sinó que arribi alhora a tots els racons de la Terra. Què us sembla aquesta iniciativa de descentralitzar la trobada de les famílies en aquest cas?
Bueno, costarà, perquè ha estat una cosa nova, tot lo nou, que no és tan nou, sinó, com sempre diu el Sant Pare, això ja ho feien així els primers cristians, no? Però ara mateix potser no hi estàvem pas acostumats. Costarà una mica, haurem d'agafar les rendes, els que no som al centre del rovell de l'ou, i posar-nos a les piles, no? A nosaltres ens ha agradat que aquesta iniciativa ens doni d'altres oportunitats, no? Per exemple, estàvem fent l'encontre mundial en aquesta setmana, però en realitat estàvem concluent un any de la família, de l'amor et Letizia, que això ens ha fet treballar en modus sinodal, també. El Rafa, aquest any, el Sant Pare, amor et Letizia, el sínode, fase diocesana, a les parròquies, als moviments, a tots llocs, ens ha fet pencar de valent. Nosaltres, com a els nostres grups, el que hem fet, hem dit, bueno, hem de treballar amor et Letizia, però també hem de treballar la sinodalitat amb una sèrie de preguntes que ens fan. Com ho farem? Doncs molt fàcil. Treballem l'amor és Letizia amb sinodalitat, no? I traiem les preguntes que nosaltres que creiem que aporten a l'Església, a la vida familiar, en aquesta manera sinodal treballant els nostres grups. Així que la veritat és que ens ha vingut molt bé, però ha estat un any de molta feina.
I tant, molta feina, però ja es nota que ho feu de bon grat, amb molta passió i amb molta il·lusió, i aquí lligam els dos conceptes, l'any de la família Amor és Letizia i també la sinodalitat molt ben pensat. La setmana passada es va veure, i es va viure també, com molts moviments us heu posat en marxa per tirar endavant moltes iniciatives de cara a la família. De seguida també us volia preguntar pel vostre, per Schoenstatt, però sí m'agradaria que ens parléssiu de la importància dels carismes dins de l'Església. En aquests temps que corren, on el poble de Déu doncs va envellint, quina importància tenen els carismes com el vostre, com Schoenstatt o també altres? Clar, com els valoreu?
Mira, és el que deia el meu marit, no? L'Emilio, ha estat molt maco compartir amb altres moviments tota aquesta finalitat que és que perseguim, que és defensar la família, no? Cadascú amb el seu carisma, no? El nostre carisma és un, que ja us explicarem després, no? Però és un carisma de família, perquè som famílies, no? I la veritat és que ha estat això de compartir diferents moviments que a vegades no hem sabut fer-ho temps enrere, no? I llavors penso que ens hem d'ajuntar per ser més forts, no? Per continuar endavant, per defensar la família, que és el que a tots ens preocupa, no? Ha estat molt maco, ha hagut una alegria molt, molt compartida entre tots i la veritat és que estem supercontents d'això.
M'agradaria també que em parléssiu, com us deia abans, del vostre carisma, del vostre moviment. Què és Schoenstatt? Com funcioneu i què potencieu des del punt de vista de la fe, a grans trets?
Mira, molt, molt ràpidament, el Schoenstatt és un moviment apostòlic de renovació, no?, de l'Església, que neix fa més de 100 anys a Alemanya i que el seu centre d'espiritualitat és un santuari de la Mare de Déu. Aquest santuari on va néixer el moviment l'any 1914 a Alemanya, algú va tenir la idea genial de replicar-lo exactament amb les mateixes mides per tot el món. Aquest moviment està extès per tot el món, hi ha més de 200 santuaris als 5 continents, on el fundador, el pare Kentenich, va convidar, envoltat d'una sèrie de nois del seminari que ell era formador en aquell moment, va convidar a la Mare de Déu a vindre i a viure a dintre d'aquest santuari. I van fer el que nosaltres coneixem com una aliança d'amor, que no és més que la Mare de Déu et diu que res, o nosaltres li diem, millor dit, a la Mare de Déu, que res es pot fer sense ella, sense Déu, i alhora ens contesta ella, ell, Déu, que res puc fer sense tu, no? Uh-huh. Res es pot fer sense la Mare de Déu, res pot fer la Mare de Déu sense la teva participació. És obvi que la participació d'ella és molt més gran que no pas la teva, però et necessita, no? I al voltant d'aquesta idea d'aliança d'amor és que neix aquest moviment amb un caire familiar, clarament, on hi cap tota la família, hi ha branques per tots, pels nois, per les noies, nens, nenes, matrimonis, avis, joves, noies, en fi, el que tot és configurat la família, perquè ens ajudi a créixer com a família amb la fe, connectant la fe amb la vida diària. Uh-huh. Bàsicament, nosaltres sempre ens repetim que la nostra missió és fer extraordinàriament bé l'ordinari. Bàsicament això, no? I alhora amb una sèrie d'eines que treballem sempre com un moviment educador d'educadors, no? Un moviment de formació d'educadors, de líders que després puguin extendre el missatge de la fe, com Déu els doni a entendre, amb diferents, moltíssimes iniciatives que ara no acabaríem d'esmentar-les totes. No?
Clar que sí.
Però sempre al voltant de la família.
Uh-huh. I ja per acabar, ja gairebé amb un titular, Emili, Sílvia, què fem amb els joves? Quina és la fórmula perquè percebin l'Església no pas com una enemiga, sinó com una mare?
Mira, en un dels tallers del dissabte,
sí,
es va plantejar aquesta pregunta i ens encanta la resposta dels talleristes perquè és del cor de l'Església, no?
Molt bé.
Sant Joan Bosco.
Sí.
Atents, Sant Joan Bosco, a finals del segle XIX, ja ho deia, a mitjans del segle XIX, estima el que el jove estima, perquè després el jove estimi el que tu estimes. O sigui, bàsicament, has de ser proper al jove, has d'entendre les seves coses. I després, ell, si et veu proper, si et veu acollidor, obrirà una mica les portes. Església, estima el que el jove estima, perquè després ell et doni l'oportunitat d'estimar el que tu estimes.
L'Emili i la Sílvia són responsables del moviment Xostat a Barcelona. Ens han fet balanç d'aquesta desena trobada de les famílies que es va viure a la nostra diòcesi i a tot el món durant tota la setmana passada. Ells varen participar molt activament en la seva preparació i avui ens han atès per fer-nos aquest balanç fantàstic. Emili i Sílvia, moltes gràcies per estar amb nosaltres i molts ànims.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu, Rafa, i que vagi tot molt bé. Si em deixes només l'últim missatge
endavant
de l'enviament missioner del Papa, no?
Sí.
Que Maria, la nostra mare, us socorri quan no hi hagi més vi. Sigui la vostra companya en el temps de silenci i de prova i us ajudi a caminar al costat del seu fill. Amén.
Amén. Doncs amb aquestes paraules del Papa, que s'ha dedicat a fer aquest enviament a les famílies perquè surtin en missió, com estem tots cridats, doncs concluïm aquesta entrevista. Emili, Sílvia, una abraçada.
Una abraçada. Adéu, adéu.
Vinga, pausa, ulleres de sol, xancletes i anem cap a Zihuatanejo. Ara venim.
Radio Estel.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia dues finestres informatives de 15 minuts per conèixer millor l'actualitat social i religiosa. És l'espai sense distància per apropar-te a les notícies més importants del moment amb els seus protagonistes. T'esperem de dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900 535 811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Camins.
Capità general de la veu de Càritas, Ignasi Miranda, bona vesprada. Tens ressaca una mica o què?
Ja ha passat, ja han passat 3 dies. Però bueno, sempre queda una mica el record, sí.
Amb Rafa Sanahuja.
El record, eh? Ai,
els horaris alterats.
Quin lladre, aquí el record.
Home, no.
I altres persones que expliquen coses.
Cihuatanejo.
Doncs 3 minuts i mig i arribarem a 9:15 d'aquest dimarts. Ara és moment de respirar, de posar-nos còmodes. Jo que no sóc massa partidari de les platges, ho sabeu bé, els que ens escolteu aquest programa, perquè no li trobo el què, em sembla que tots són desavantatges a les platges. Doncs aquesta m'agrada molt, Cihuatanejo, sí senyor. I aquesta platja la recorrem doncs, cada 15 dies amb Verónica García Morales, que ja està en aquest estudi. Verónica, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Com estàs?
Bé, i tu?
Jo bé. Jo, bueno, bé, ara t'estava explicant fora de micro que a mi aquesta calor m'aplatana molt i que la temporada és molt llarga i tinc una mica el cervell saturat. Però amb molta passió encara fent ràdio fins el dia que ens acomiadem, i que serà molt emotiu també, perquè aquesta temporada per nosaltres ha estat fantàstica. Però no ens avancem. Bueno, avui, com cada 28 de juny, aquest dimarts se celebra el Dia Mundial de l'Orgull, una data en què el col·lectiu LGTBI intenta donar aquesta visibilitat a les identitats i orientacions sexuals silenciades moltes vegades, reprimides, oprimides al llarg de la història, i reclama aquest col·lectiu igualtat respecte a la resta de la societat. I una mica volíem embastar la secció Cihuatanejo entorn a aquesta realitat i aquesta problemàtica a la que s'enfronten també aquestes persones que tenen aquesta identitat sexual diferent, legítima, però que històricament ha estat castigada i reprimida. Recordem, si et sembla bé, Verónica, que tot ve, o sigui, aquest inici d'aquesta lluita moderna ve per una revolta que és anomenada de Stonewall, és un moment històric, també definit com els disturbis de Stonewall, que es va produir la matinada del 28 de juny del 69 a un pub ubicat a Nova York, a un barri de Nova York, on els assistents al local es van rebel·lar aparentment de forma espontània contra una batuda policial que buscava identificar i aturar persones gais, lesbianes, transsexuals, etc., que s'hi congregaven allà. Per això aquest dia és un dia de reivindicació d'aquesta lluita. I, si em permets, estic parlant molt, quan vulguis pots fotre cullerada i així la gent descansa de la meva veu, però hi ha una dada que és preocupant, una dada que ens sobta, una dada que és injusta, i és que l'Observatori contra la Homofòbia ha alertat d'un augment del 50% de la discriminació patida pel col·lectiu LGTBI a Catalunya, a casa nostra, durant l'any passat. L'informe anual del 2021 registra un total de 236 incidències, de les quals el percentatge més alt correspon al col·lectiu d'homes gay, que suma 166 casos, fet que suposa més de 2/3 del total d'agressions. No sé com podem reflexionar al voltant d'aquesta qüestió que està tan al dia, no?
Así es, Rafa. Como tú mencionabas desde un inicio, es un día mundial y esto significa que, bueno, en todas las partes del mundo todavía se sigue discriminando a las personas por su identidad de género, por esa diversidad que forma parte de la realidad humana y constantemente se ha querido negar. Hace referencia, ¿no?, a estos últimos datos del Observatorio contra la Homofobia, y esto nos da cuenta de que a día de hoy en Cataluña, en nuestro día a día, todavía sigue existiendo esta discriminación. Pero hacía referencia, ¿no?, a finales de los años 60 en Estados Unidos,
sí,
cómo en ese contexto estaban prácticamente criminalizadas pues estas identidades o las relaciones homosexuales, al igual que en el contexto europeu.
Clar, estem parlant de que els anys 70 aquesta revolta, la de Stonewall, va succeir perquè, atenció, no és que un altre grup de persones o un col·lectiu concret anés cap a un grup de persones LGTBI, sinó que era la pròpia policia que buscava identificar i aturar persones gais homosexuals directament.
Así es, y esto es importante porque significa que institucionalmente estaba configurado para que este tipo de identidad fuera reconocida como un delito que alteraba el orden moral o el orden social.
Aquí tornem una mica a un concepte que tu ens has fet servir quan parlem de persones que són immigrants o emigrants, que dius que no hi ha persones il·legals, sinó que hi ha persones com irregulars, podria dir.
En una situació administrativa irregular.
Irregular, Per tant, aquí sí que hi havia una il·legalitat, era il·legal ser homosexual.
Exactamente. Pero está vinculado totalmente a una condición de la personalidad. Y claro, a día de hoy, esto también pasaba en el contexto europeo en esos años. Muchas de estas relaciones o identidades estaban pues tipificadas precisamente como un delito. Ahora digamos que hemos pasado de criminalizar esa identidad, porque evidentemente va en contra de la diversidad humana, a criminalizar o a penalizar o a tratar como un delito aquellos discursos de odio que pues rechazan estas diversidades. El discurso homófobo es ahora un delito en unas sociedades democráticas. Si siempre ponemos este acento, porque en aquellos contextos donde no hay democracia, estas diversidades se siguen criminalizando, se siguen tipificando como delitos.
¿Tú crees que ara mateix aquest col·lectiu, bueno, evidentment ha fet moltes passes endavant, Jo abans comentava en Ferran, dic, és curiós perquè d'un temps aquí, com a mínim és molt visible aquest fenomen, també com a lluita, com a reivindicació, perquè comerços, empreses, xarxes socials fan una mica, jo no sé si de manera una mica, no sé com dir-te, si hi ha una mica de postureo també aquí, però en principi no, ho fan de manera molt oberta, el posicionar-se a favor d'aquesta llibertat, no? de gènere, d'expressió de cadascú de la seva naturalesa. Com a mínim això ho hem guanyat molt.
Claro, y eso está, me parece muy positivo, y aunque fuera, digamos, parte de un postureo por parte de alguna...
Siempre hay una amiga de marketing, ¿eh? Siempre hay una amiga de marketing.
Sí, fuera un poco de esta parte, pero pensemos también en los derechos de las personas LGTBI. Sí. Ver esto en la ciudad, en el tranvía, en las bibliotecas, porque también en las bibliotecas, por ejemplo, en la universidad han hecho toda una muestra de los libros que tratan esta temática a través de la lectura. Si vemos en todos estos espacios este símbolo como un símbolo también de la libertad y de que muchos se adhieren a él, pues esto también no empodera y les manda un mensaje a toda la sociedad de que la diversidad pues es un derecho que hay que proteger, no criminalizar.
Como a mínim tenim una, el que jo deia, una tranquil·litat d'expressió, no? Sempre tenim problemes, perquè, clar, aquesta dada de l'Observatori contra l'Homofòbia, doncs és, com a mínim, és curiosa, no? Aquest 50% de la discriminació patida pel col·lectiu LGTBI a Catalunya durant l'any passat. És curiós perquè sembla que donem passes endavant en quant a l'expressió o el recolzament de les institucions, de les empreses, dels propis veïns, si vols, però, per contra, hi ha com una reacció. Diu, bueno, quan més recolzament, podríem dir, doncs també la part que no ho accepta, a lo millor es posa més violenta, podríem dir-lo, no?
Así es, quien no lo acepta lo que va a buscar es obstaculizar esa libertad y a través de la violencia. Esta es una clara expresión, ¿no?, de esta realidad.
Mira, hi ha una altra cosa que ens ha cridat l'atenció preparant aquesta secció, i és que tu deies, bueno, resulta que als anys 70 als Estats Units sí que hi havia tot era il·legal, no? Aquest sentiment homosexual, aquesta naturalesa homosexual, era il·legal, es perseguia, també a Europa, evidentment, en moltes parts del món, i aquí hem tingut aquest art d'evolució gran respecte a les lleis, al reconeixement d'aquests drets, etc. Però no tot el món, ni molt menys. I ara anirem a un lloc que durant aquest any serà clau, serà durant un mes, serà epicentre de totes les mirades, que és Qatar, perquè al mes de desembre tots sabem que allà es desenvoluparà el Mundial de Futbol, en aquest cas per primera vegada en hivern perquè les temperatures no podrien permetir una competició en condicions, no? I aquí resulta que avui mateix, o fa poc, hem sabut que portar banderes amb els colors LGTBI durant la celebració del Mundial aquí al Qatar es pot castigar entre 7 i 11 anys de presó. Això ho ha dit el portaveu de l'esdeveniment, que es diu Nasser Al-Kater, eh? I són aquestes declaracions que han aixecat una gran polseguera, perquè en principi sí que és cert que aquest país havia dit, bueno, serem permissius. I ara, conforme arriba la data, tenim aquestes declaracions dient que, atenció, no expressar amb un gest la teva homosexualitat. No, ser, portar una bandera amb un motiu LGTBI ja pot ser castigat entre 7 i 11 anys de presó. És increïble que avui en dia estem en aquestes condicions, però clar, tot és molt cultural, podríem dir, suposo.
O ideològic.
O ideològic. Cultural i ideològic. Com valores aquest... Clar, és que és molt curiós el que passa al Qatar, eh? Perquè, clar, és una societat que està completament mediatitzada per una religió concreta, per una cultura concreta, per una ideologia concreta, i no obstant està tot arreu, perquè tenim moltíssimes empreses que arriben de Qatar, publicitats, equips de futbol, el propi Mundial, perquè tenen calés al final.
Claro, efectivamente, lo que comentabas, ¿no? Aquí podemos ver estas insignias o banderas, sí, con los colores LGTBIQ, sí, y sin embargo allí sería un delito de 7 a 11 años, con una sanción de 7 a 11 años de
Es que no son meses, son años, 7 y 11 años de preso.
Así es y entonces allí lo que hace es coartar esa libertad de expresión de las propias personas LGTBI, uh-huh, en su identidad, pero también de la sociedad en su conjunto. Nadie se atrevería a poner esta bandera porque estaría...
Te la estás jugando.
Efectivamente, está coartando por completo la libertad y está coartando pues esta diversidad de género, esta diversidad sexual. En este mismo contexto de países con esta ideología, y yo lo marcaría más como una cuestión ideológica, porque son ideas que lo que dicen es que esa diversidad ha de ser rechazada y ha de ser anulada por completo, solamente se acepta un modelo determinado. Entonces, esta ideología también se ve en este contexto, en la prohibición, por ejemplo, de películas, una última, la de Buzz Lightyear.
Buzz Lightyear, que aparece un personatge que és LGTBI, és una companya del Buzz Lightyear, és que ho dic perquè jo he vist la pel·lícula. Vam anar al cinema a veure-la, que per cert també em va agradar, té moltes crítiques, jo m'ho vaig passar bé, però és curiós que... És difícil que jo amb Pixar no m'ho passi bé, perquè m'encanta. Però sí que és cert que tenim aquí uns personatges obertament homosexuals, evidentment.
Así es, porque está mostrando, bueno, la diversidad humana, lo que hay en nuestra sociedad. Sí. Pero claro, en este contexto de una ideología que niega por completo la diversidad, pues sanciona penalmente como un delito, criminaliza esa diversidad.
Y es curioso porque pensaba yo, claro, las personas que viven allá, doncs evidentment, no sé com dir-te-ho, entre cometes estan acostumades a molts drames moltes vegades, perquè això implica les persones que tinguin aquesta natura negar-se a si mateixes, com qui diu, i patir molt, no? Però clar, les persones que van de fora, que no comparteixen aquesta ideologia, doncs també estan completament condicionades, quan moltes vegades veiem que la nostra societat no és així, que moltes vegades les persones que es desplacen inclús conserven i hi ha un respecte cap a ells, però a la inversa no succeeix, eh? Allà són molt seus, podríem dir, amb aquestes coses, per dir-lo suaument.
Así es, Rafa, ¿no? Lo que siempre hemos comentado, la diferencia también de hablar dentro de un sistema democrático, que eso no significa que no existe esa discriminación. Como tú has señalado, en Cataluña existe, pero hay instrumentos, instituciones, las leyes están para reaccionar contra esa discriminación y no contra la diversidad, sino para liberar esa diversidad.
Doncs Verónica García Morales, avui ens has ajudat a recórrer aquesta platja, a recórrer aquesta temàtica que avui ens copa tantíssimes portades, tantíssims minuts de ràdio i de televisió, perquè està a l'ordre del dia, el Dia de l'Orgull, aquesta lluita que encara tenen les persones del col·lectiu LGTBI simplement per ser acceptades en la seva natura, que és completament respectable i lògica i normal, i no hi ha cap problema. Verónica, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Encara ens queden uns quants tiguatanejos abans de començar la temporada, per tant, esperem d'aquí 15 dies.
Molt bé.
Gràcies. Vinga, nosaltres que fem una pausa i Economia en Valors.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Arriba la calor i és el moment de lluir unes cames sanes i boniques. Aquesta temporada, Laboratori Osmain et porta un producte 100% natural que ajuda a millorar la circulació de tornada i la pesadesa de les cames, contribuint a prevenir verius i aranyes vasculars. Amb Fluyen sentiràs les teves cames lleugeres i saludables com mai. Demana Fluyen en vials o Fluyen crema a laboratoriosmain.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Fluyen ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de Fluyen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmain.es.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Rafa Sanahuja.
Acabo d'arribar d'Andorra i com que he vingut en
autocar...
Has portat
tabaco? Has portat tabaco?
No, tabaco no, vaya. Perquè jo pensava que tu no fumaves, que com que estàs a la ràdio...
Camins.
Ràdio Estel.
No,
Pepe,
no.
Un bonito.
Expliquem històries.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Economia en valors.
Economia en valors, amics. Oi. És que l'aire condicionat. Això és l'excusa que podem donar en aquests dies. Bueno, us deia que Economia en Valors, amics, un espai, recordem, produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. I si és dimarts...
Aquí és...
Rosario Santa María, però espera't que t'obriran el micro perquè si no...
Ah, ara, hola!
Ara.
Rosario Santa María amb Rafa Sanahuja. Bona vesprada.
La doble R a l'atac. Bona vesprada, Rosario Santa
Bona
María.
Bona vesprada.
Com estàs? T'han donat la creu de Sant Jordi a tu?
No, a mi no.
A mi tampoc. A nosaltres tampoc.
Jo m'esperava que tu sí, fixa't.
Ja ho sé, jo també.
Estic veig molt influencer i veig que no, eh?
És que no... Jo començo a sospitar. Hi ha una mà negra que ens té l'ull posat per mal, evidentment.
Sí, però bueno, estic contenta, igualment.
Sí?
Sí. Perquè el Consell d'Administració de la GSMA acaba de designar la ciutat de Barcelona com a seu del Mobile World Congress fins al 2030.
2030, molt
bé. Sí, prorroga el contracte actual que s'acabava el 2024 i això ha estat gràcies a la cooperació entre les diferents institucions i el lideratge de Fira de Barcelona. Els darrers anys ja saps que han estat difícils a causa de la pandèmia, però diuen que l'esforç compartit per superar tots els obstacles ha intensificat encara més els vincles i la complicitat entre les parts institucionals i GSMA, que és la que l'organitza.
Molt maco, no?
Molt bona notícia. Sí, molt bé.
I una altra bona notícia és que la companyia Edesa obre nova etapa després de culminar la fusió amb l'empresa Cimes i ampliar el seu centre logístic a Valls, on ha invertit, atenció, 3 milions d'euros, Rosario.
Sí, sí, l'empresa fabricant i distribuïdora de sistemes de fixació per als sectors industrial, de construcció i agrícola, amb seu a Barcelona, compta a partir d'ara amb nous magatzems de 10.600 metres quadrats que acaben d'inaugurar coincidint amb el 65è aniversari de la firma i que recolzaran el pla de creixement traçat pel grup. Recordem a més que Dassa ha tancat l'exercici del 2021 amb una facturació de 48,1 milions d'euros, un 21% més que l'any anterior i un benefici de 3,8 milions d'euros.
No està mal.
Més de 4 vegades superior als 906.000 euros del 2020. Déu-n'hi-do,
Aquestes xifres, és que...
Una passada, tu.
No les, se m'escapen.
A mi em costa molt, també. Sí, jo tot el que són més de 5 euros ja...
A més, podem també dir que el seu benefici per acció, cotitza a BME, va créixer un... Atenció, aquesta... 313% al 2021, en passar de 0,51 euros per acció al 2020 a 2,11 euros. Quina llàstima no tenir accions d'aquesta companyia, Rosario.
Totalment, Rafa.
Ni d'aquesta ni de cap, perquè jo no tinc de cap.
Jo de una, sí, però no ho diré perquè no va gaire bé. T'ho dic amb el micro tancat.
Mercadona?
No, t'ho dic amb el micro tancat.
Vale.
Que sàpigues que l'empresa...
que sàpigues, per això, que l'empresa que no ho té també és Indra. I és que després que dijous passat el govern prengués el control d'Indra i nomenés Joaquín Apirribay com a conseller, la consellera independent de la companyia, Sílvia Iranzo, ha dimitit irrevocablement del càrrec al Consell d'Administració de la Tecnològica perquè no hi està d'acord amb el cessament i la no reelecció de 5 consellers independents.
Quin caràcter, no, la Sílvia?
Mira, m'agrada, tu, aquest tipus de dones així amb idees clares, molt a mi m'agrada molt. L'hauríem d'entrevistar,
pues
a veure què tal.
Pues dimito.
No, a veure, escolta, és entrevistable aquesta.
Sílvia Iranzo, convidadíssima. Recordem que coincidint amb els últims cessaments al si de la companyia, les accions d'Indra es van desplomar divendres passat un 14%.
Menys mal que tampoc tenim d'aquesta companyia.
Jo és que
companyia.
No tinc de cap, no, encertaràs sempre, perquè no tinc de cap. Bueno, es van desplomar fins al 8,63 euros. Però tornem de nou a les bones notícies, Rosario, perquè, com ja van anunciar al programa, la Fageda celebra 40 anys i ho fa amb una novetat important.
Sí, sí, el projecte de la Fageda, que ja saps, està centrat en l'atenció a les persones amb discapacitat o discapacitat diverses que pateixen trastorns mentals severs o que es troben en risc d'exclusió social, ha anunciat que algun dels joves que van participar en el seu projecte social d'Escola de Noves Oportunitats, NOIMA, s'incorporaran laboralment aquest estiu a l'empresa.
Molt bé.
Recordem que l'objectiu d'aquesta escola és continuar ajudant els col·lectius vulnerables de la comarca, en aquest cas joves d'entre 14 i 24 anys en risc d'exclusió social, que l'escola es va posar en marxa ara fa mig any i que ja té una 80ena de nois i noies. Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do. I l'escola, a més, té 4 programes actius i es troba en un convent que té un nom premonitori de la Divina Providència.
A mi m'encanta aquest nom, que siguin a l'escola de la Divina Providència.
Sí, és ad hoc, és ad hoc per aquesta escola Noima, que per cert, en grec significa sentit.
També té un nom xulo, eh?
Molt xulo. També té un nom molt encertat. I parlant de persones amb dificultats, Maria Jordà, directora de Fundació Eurofilms, i Mireia Torres, presidenta de la Fundació Família Torres, han signat recentment un acord que suposa la formalització de la col·laboració entre aquestes dues entitats, Eurofilms i Família Torres.
Sí, l'objectiu de la col·laboració és potenciar els dos eixos de treball de la Fundació Eurofilms, la integració laboral de les persones amb discapacitat i la creació d'entorns laborals inclusius a les organitzacions. A més, i perseguint aquests mateixos propòsits, l'acord contempla també la participació de la Fundació Família Torres en algunes accions de sensibilització de les que realitza la Fundació Eurofilms.
Recordem que la Fundació Família Torres es va crear el 1986, jo tenia 6 anys, i està vinculada a Família Torres, centenari celler Família del Penedès. I acabem amb una altra molt bona notícia, va, ràpidament.
Sí, Foment del Treball ha otorgat les medalles d'honor a Víctor Grífols Déu i Ramon Grífols Roura, consellers delegats de Grífols, i a Enrique Lacalle, president de Fira de l'Automòbil de Barcelona, per la seva trajectòria professional i el seu impacte a la societat. La patronal, que va celebrar ahir dilluns el Dia de l'Empresa, també ha otorgat en la 15a edició premis a 7 empreses. Noel, Agromillora, Colonial, Cromogenia, Units, Unilever Spain i 2 premis ex-aequos a Miwendo Solutions i Roll 2 com a pins de l'any.
Saps a qui no li han donat? A Camins.
Ai, mare meva,
ni la Creu
com
de Sant
programa.
Jordi.
Ai, de veritat, però no diguis males notícies, que jo he vingut molt optimista.
És que, clar,
rapa,
estic veient,
enfonsant.
Estic veient molts premis i cap és per nosaltres.
Bueno,
veritat,
ja et portaré un premi la propera vegada. Te'l porto jo.
Vale. Bueno, doncs felicitats a tots, enhorabuena a los premiados, com deia Com Espuma, a tots els guanyadors i les guanyadores. I fins aquí les notícies d'avui. Vinga, una falqueta de la caixa i entrevista.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests 4 conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Aquest dimecres 29 de juny, gairebé 50.000 alumnes de segon de batxillerat de Catalunya que van fer la selectivitat. Fa molt poc, com sabeu, a mitjans de juny. Ah, i jo què he dit? Espera, que tens el micro tancat. Rosario, a veure.
El 14, 15 i 16 de juny, sembla que l'han fet.
14, 15 i 16 de juny, molt bé, com sabeu. Doncs ara mateix, demà, podran saber quina nota final els hi ha quedat per accedir a la universitat. A partir d'aquesta data i fins l'1 de juliol podran demanar revisió d'exàmens i a partir del 15 de juliol els joves podran fer la inscripció per a la carrera on poden i volen estudiar, juntament amb altres estudiants de cicle formatiu de grau superior que també poden accedir a la universitat. Rosario Santa Maria, quins nervis.
Quins nervis i quanta història, tu. Jo, de veritat, que no m'agradaria estar fent COU, o ara segon de batxillerat.
Jo soc de COU.
No, totalment. Però almenys ara et dic una cosa. Si ets jove i no saps què estudiar, tens iniciatives com la de la nostra convidada d'avui, que et poden ajudar a saber què vols fer amb la teva carrera professional i amb la teva vida, tu. Avui tenim amb nosaltres a Sònia Solà, que és fundadora de Wave
WebCAP, a veure si ho he dit bé,
WebCAP,
que és una plataforma d'orientació vocacional i creixement personal dirigida sobretot a joves de 14 a 20 anys per ajudar-los, primer de tot, a descobrir qui són, què els motiva i la vida que desitzen tenir perquè així sàpiguen, en segon lloc, quins estudis i quina formació triar. Un projecte, per cert, finançat per Microbank, els nostres amics de la Caixa.
Molt bé. Doncs ja la podem saludar. Sònia Solà, fundadora de WebCAP. Bona vesprada.
Hola, bona vesprada i moltes gràcies per convidar-me.
No, dona, gràcies a tu per venir aquí al Camins, a Radio Estel, Economia en Valors. Vinga, va, anem al moll de l'os. Com ajudeu als joves d'avui a conèixer-se millor per saber què poden i què volen estudiar?
Doncs mira, per una banda, bueno, WebCAP és una plataforma multicanal, i dic multicanal perquè tenim el canal digital, val, que és la plataforma mitjançant la qual apropem el món laboral als joves, a través d'entrevistes a professionals que els encanta la seva feina, perquè doncs, la jovent no té ni idea, no, de què significa ni ser un advocat, ni els més típics, les professions més típiques o
sí, que més coneixen. Aquelles que són, que tenim tot al cap.
Exacte.
Sí.
Realment no saben què vol dir, no? No saben què vol dir.
És veritat, és veritat.
Aleshores, el que faig és apropar-los al món laboral mitjançant aquestes entrevistes, també els diferents estudis, perquè tampoc saben quan s'hi fiquen en els estudis que es trobaran, i, per altra banda, hi ha faig uns tallers d'autoconeixement i orientació vocacional, d'acord, que es fan a tot Espanya a través
de... La paraula, perdona que t'interrompi, la paraula per mi és vocació.
Totalment.
A mi és que la paraula vocació em torna molt boig, perquè hi ha molta gent que no la té clara i que no la troba mai.
Vocació professional, totalment.
Vocació professional.
La teva missió a la vida.
I és importantíssima, perquè depèn de tenir clara la teva vocació i poder-t'hi dedicar, que això són dos camins diferents, conèixer-te i tenir-la clara, i després que et doni de si tu mateix, no?, per poder estudiar. Però és que no té res a veure una vida viscuda treballant amb la teva vocació que ens al contrari.
I ho sé també que he creat WebCAP perquè jo vaig viure precisament
el no
viure una vida professional amb vocació, sinó al contrari, no? Estar 15 anys fent una feina que sabia que estava en el lloc equivocat, no? Que, sí. I aleshores, quan vaig connectar una altra vegada amb aquella nena petita, no?, que volia ser cantant,
sí?
I que, a la que van fer, sí, a la que van fer estudiar una carrera sí o sí i que fos seriosa, vaig dir, ostres, jo no vull que als joves els hi passi, no?, a la gent, a les noves generacions els hi passi el que em va passar a mi.
És molt important. Per tant,
molt important.
Enhorabona per la iniciativa. Perquè,
gràcies.
Perquè, vamos, és que m'encanta, és molt bona idea.
Sí. A mi m'agradaria que ens expliquessis una mica aquests tallers d'autoconeixement i orientació vocacional, tant a nivell particular com en instituts i centres socials, en què consisteixen?
Doncs mira, aquests tallers són de 12 hores perquè he recollit el que jo he necessitat, no?, per arribar a trobar la meva vocació. I durant aquestes 12 hores el que fem, bueno, normalment estan repartits en 3 dies, i ja per una banda el primer que faig és obrir-los la ment i que descobreixin les seves creences limitants, no? Allò que fa que no aconsegueixin els seus objectius, perquè tots tenim la nostra essència i s'ha anat cobrint com les seves, no? Tenim tot de capes i de creences que ens venen dels pares, de les amistats, de fins i tot els professors, de l'entorn, del barri d'on venim. Aleshores, per trobar l'essència i que sàpiguen qui són ells i no que els hi ve per influència, doncs fem aquesta primera part d'aquestes creences limitants. A partir d'aquí, treballem el que són les aptituds, faig un test de personalitat, però no per classificar-los, sinó perquè d'allà surtin les aptituds innates. Després tractem les habilitats, també quins són els valors fonamentals, perquè són imprescindibles, no? Si jo he descobert, bueno, vaig descobrir, no?, en el seu moment, que un dels meus valors fonamentals és la llibertat, i vaig entendre moltes coses, el perquè havia tingut la vida que havia tingut, emprenedora i de treballar pel meu compte i de més, no? I la importància que té a l'hora de triar una professió, doncs, tenir en compte els teus valors. I després, una vegada ja... molt important també, les intel·ligències múltiples. Perquè l'escola se'ns valora sobretot per dos, la lògico-matemàtica i la lingüístico-verbal. I hi ha 12, amb la qual cosa molts joves que es troben fora del sistema o que estan desmotivats perquè aquestes dues intel·ligències no les tenen prou desenvolupades com, doncs, haurien de, segons l'escola, resulta que...
Mira la Paula, perquè...
Sí, se'm passo de temps, m'ho dieu, perquè jo m'enrotllo com una persiana.
Mira la Paula, perquè estan hasta aquesta franja de les persones que vosaltres podeu atendre de 14 a 20 anys, perquè tu tens 20, no, Paula? Ah, tens 21 ja? Vaja, per un any faria l'excepció, no? I em fa gràcia quan venen persones així que parlen de la joventut i és la nostra persona més jove de l'equip. Per tant, no sé quina intel·ligència tens tu d'aquestes 12, ja la investigaré.
Artística creativa, no?
Jo què sé. Sí, és molt artística i molt creativa.
Clar, i l'emocional, la sinestèsica, tantes... la interpersonal... És que, bueno, tot això que ens ensenyen i que quan descobreixen, no?, que tenen moltes intel·ligències desenvolupades i pel que serveixen, perquè també, evidentment, ho apliquem, no?, també, els explico quines professions, doncs s'ha de tenir o en qui es pot veure que les tenen molt desenvolupades, uau! Molts els hi puja la confiança i l'autoestima.
Uh-huh. Jo volia demanar-te, perquè clar, però aquesta pregunta jo crec que tu l'has contestada. És que no treballem en el que volem perquè no ho hem aconseguit i hem llençat la tovallola o perquè no sabem el que volem fer?
Perquè no sabem el que volem.
N'hi ha casos, jo diria, perquè el meu cas, et dic una cosa, tota la vida, és que Rosario, me traes unes invitades que me motiven. Jo tota la vida tenia clar que el meu era la ràdio. El periodisme, la comunicació, però no havia pogut desenvolupar-lo fins ara, fins fa res.
Vale, aquí començaríem, jo també soc coach, començaríem aquí, podríem estar-nos a una hora de sessió.
Posa't a la cua,
a veure què passa en tres minuts.
A veure, si partim de quan som joves, no? O sigui, decisió, la primera gran decisió que hem de prendre a nivell professional és quan triem els estudis. Aleshores, a través, clar, aquí normalment és per desconeixement i perquè ningú ens ha orientat, perquè sapiguem primer qui som i després, que és la segona part del taller, veure tota la branca, no? Tota el ventall que hi ha a nivell professional per decidir un àmbit, com a mínim un àmbit. Jo en aquest àmbit m'hi veig, perquè hi ha molta gent que és que ni l'àmbit.
És veritat.
O sigui, que tria... Pues perquè ara hi ha molta feina en això. Bueno, en el meu cas va ser perquè...
O de vegades perquè diuen...
La carrera seriosa que et va dir...
Directora.
Jo hi ha una frase que em fa por, que és... No, és que tiene más salida.
Clar.
Aquesta és tremenda. És perquè tremenda. Ara té moltes sortides, però d'aquí a 10 anys no tens ni idea.
Exacte.
O aquests que et diuen que has de ser funcionari, també. No, és que així ja ho t'has assegurat. Ja, sí, però potser no és feliç, no?
Rosario, remata l'entrevista, va.
Sí, que tenen un club de mares. I a mi això m'interessa. Sí. Aquest club de mares m'has d'explicar perquè jo potser puc formar part.
Sí, arrel de fer un webinar de com ajudar els fills a saber què estudiar, val? I donar a conèixer també el taller que faig, vaig veure que hi havia la necessitat per part de mares d'adolescents doncs de tenir eines per poder-se comunicar ben bé ells i, bueno,
d'ajudar-los. No? Els ajuden també.
Evidentment.
Molt important.
I per ajudar-los directament, bueno, és fonamental. Al final els pares són fonamentals també a l'hora de prendre aquesta decisió perquè els joves els fan...
Coneixes els teus fills i els hi pots donar aquesta empenta que potser a tu et faltava, que t'haguessin dit els teus pares. Sí. O si vols treballar a la ràdio, endavant, vinga, que resta aturi.
A mi em deien, eso es un mundo de...
Que resta aturi.
De funambulistes. Tu por ahí
pues,
no vas clar, a fer.
Pues mira, imagina't si haguessis tingut...
Tenien raó, però a mi ja m'agrada.
Però ara estàs en el 15% dels que estan treballant en la feina que els agrada,
tens
veus?
Tota la raó, sí. Sònia, ja per acabar, la darrera pregunta, t'has dit, la meva vocació era cantar.
Sí.
Cantes?
Vaig fer 5 anys de classes de cant i vaig veure que no... Bueno, primer, que no tenia el do, i segon, que ara no em volia dedicar a fer bolos, amb la qual cosa que havia de veure què havia de fer amb tot el que sabia i quina altra motivació tenia ara.
Però has trobat una bona motivació.
Oh, absolutament.
Sònia Sola, fundadora de WeCup, moltes gràcies per acompanyar-nos, enhorabona per la tasca.
Gràcies.
Rosario, gràcies a tu també. Vinga, nosaltres, que recollim.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Maria José Mendoza, bona vesprada. Espera, que t'obrirem el micro i t'escoltarem millor. Endavant.
Bona vesprada, Rafa.
Tot i que sense el micro obert també està bé, eh? També m'ha agradat prou. Vinga, la nostra pregunta tuitera d'avui. Què preguntàvem?
La pregunta era, què trobeu a la vostra família?
Què trobeu? I què ha dit la parròquia?
Doncs mira, amb el 0% descans, ningú troba descans a la seva família.
Vaja.
Això està bé.
Vaja.
Amb el 36% suport, l'altre 36% amor, Aquestes són les guanyadores, m'he liat, vale? I la tercera seria amb el 27% problemes a vegades. O sigui, les guanyadores, suport i amor.
Suport i amor i algun problemeta també la gent. Vaja, no se podia saber. Gràcies, Maria José.
A tu sempre.
A punt d'arribar a les 9 de la nit, nou capítol del culebrot interminable que és Camins, amb l'equip en plena pujada setmanal, amb un home que té malsoms amb harmòniques, Ferran Capdevila a la producció, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa, l'esborradora d'enquestes, Maria José Mendoza, a les regnes de les xarxes socials, i avui un duet els Pimpinela dels Botons, Paula Moreno i Manel López a les vies de so i al muntatge musical. Ara de seguida us actualitzem les notícies amb l'equip d'informatius de la nit. Hauran de fer obres a casa per tant de Pulitzer que estan guanyant. Salutació especial pels que ens escolteu a la repetició de les 6 del matí. Ja ho sabeu, som els teloneros del Pol Marçà. I vosaltres, que ens acompanyeu en directe, bona nit, descanseu i demà ho tornarem a fer. Què farem, Maria José?
Camins. Seguiu-nos.
Seguiu-nos, seguiu-nos en les xarxes socials. Rosario.
Farem camins, home.
No vindràs tu, però farem
camins.
I dijous
amb el Salvador.
I Sònia, farem camins.
Farem camins i tal.
A la teva salut. Bona nit, cuideu-vos.
Que ràpid.